Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns, és 18 de juny, el dia en què sabem que Fomento eliminarà el peatge de l'AP-7 a Tarragona al 2019. Ho ha dit el ministre José Luis Ábalos en una entrevista avui al diari El País. Venç la concessió i diu que s'auditarà un pla per treure a concurs les 9 autopistes de peatge en fallida i que el govern ha rescatat. Segons Ábalos, s'ha decidit que l'AP-7 entre Alacant i Tarragona s'alliberi del peatge. El govern crea un precedent. Recordem que el tram entre Tarragona i la Jonquera, la concessió venç al 2021. Avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Vindrà també el Carlos Montagut a l'Espai Sibarita. Atenció avui perquè torna per fer-nos la ruta perfecta del menú del dia a les comarques de Tarragona. Avui, amb paper i boli, la secció del Carlos. A partir de la una anirem de vins fins a Nulles. Avui el protagonista serà el Cava, en concret el de Magrinyà Calaf. I en la darrera mitja hora del programa agafarem la Nacional 240 per connectar amb Copelleida novament. Avui parlarem de la decisió de França de prohibir els telèfons mòbils als instituts a partir del curs vinent. Què en pensen els experts? Ho veuen viable? Volem saber també la seva opinió. Ens la poden fer arribar a través de Twitter, @copetarragona, o a través del WhatsApp del programa. Notes de veu o escrites al 675-672-65-35-34. 672-65-35-34. Els acompanyarem fins al punt de les dues en directe al 93.5 al Camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ja saben, en directe a través del web o l'APP de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. I abans d'entrar en matèria, hi posem música al dia perquè avui fa 75 anys Rafaela Roberta Peloni, Rafaela Carrà. Són les 12 i pràcticament 24 minuts. Ens hi posem tot seguit. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada, com sempre, la fem a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. El temps estable avui. Cel molt clar tot el dia a les comarques de Tarragona amb alguns intervals de núvols alts i aquesta tarda en zones de muntanya creixeran núvols d'evolució, però no hi esperem pluges. Les temperatures segueixen sense canvis. Avui hi haurà màximes de 27 graus a Tarragona i al Vendrell, de fins a 30 a Reus i Gandesa i 34 a Tortosa. El vent continua suau, variable, amb tendència a bufar una mica de vent de mestral, tot i que anirà fluixant. De cara a demà esperem un cel encara més clar, més serè, amb unes temperatures que no variaran molt. Hi haurà mínimes de 19 graus a Tarragona, 17 a Reus, 18 al Vendrell i Tortosa i 16 graus a Gandesa. El vent continuarà suau i variable, amb tendència a bufar una mica de mestral al principi del dia també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat també a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Entrem en matèria. Els hotelers creuen que els Jocs Mediterranis de Tarragona tindran poc impacte en el sector. A PortAventura, amb tres hotels que es configuren com la Vila Mediterrània, s'han reservat 1.500 habitacions que acolliran als més de 3.600 esportistes. A banda, hi ha un miler més d'habitacions en un parell d'establiments de Salou que han d'acollir personal de l'organització, àrbitres i jutges. Segons Sergio Ibaruren, portaveu de l'associació hotelera Salou Cambrils La Pineda, l'ocupació relativa a l'esdeveniment és un 6% de les places disponibles a la zona. S'esperava més arrossegament de públic i creu que s'ha fallat en la promoció de l'esdeveniment.
Se esperaba un poquito más de arrastre de público, quizá es un poquito lo único que le ha fallado. No sabemos si es por el evento en sí, por el tipo de publicidad que se haya hecho. Siempre se puede hacer las cosas mejor y en este caso, indudablemente, yo creo que a nivel de promoción, desde muchísimos ámbitos, se puede haber trabajado bastante más, porque sí que nos damos cuenta que muchísimos visitantes que tenemos, y ya no hablo de nivel internacional, sino de nivel nacional y local, pues no conocen la presencia de estos juegos a 10-12 kilómetros que tenemos. O sea que...
Els restauradors de les comarques de Tarragona, per la seva banda, estan encara sense reserves per les dates concretes dels jocs, però sí a l'expectativa. Esperen que el flux de visitants per l'esdeveniment, unes 5.000 persones, segons els seus càlculs, permeti que els propers 10 dies d'estiu, que ja són bons, siguin excel·lents. Ho ha dit el president de l'Associació d'Hotelers de Restauradors de Tarragona, Francesc Pintado.
Si sabem que estan allotjats majoritàriament en mitja pensió, vol dir que faran l'esmorzar i el sopar en els seus establiments, però doncs, són 5.000 persones que durant uns 10 dies hauran de dinar fora. Doncs, voldran dinar un dia a Cambrils, voldran conèixer la part alta de Tarragona o voldran anar al Priorat a conèixer una bodega i dinar. Per tant, la nostra valoració és molt positiva. Hi ha il·lusió, són 10 dies que segurament ja són 10 dies bons, doncs passaran a ser excel·lents i pels que eren 10 dies regulars o a venir-les a veure, doncs probablement passaran a ser 10 dies excel·lents.
Més coses. Fomento eliminarà el peatge de l'AP-7 a Tarragona al 2019. Ho ha dit avui el ministre José Luis Ábalos en una entrevista al diari El País. Venç la concessió i diu que s'auditarà ara un pla per treure a concurs les 9 autopistes de peatge en fallida i que el govern ha hagut de rescatar. Segons Ábalos, s'ha decidit que l'AP-7 entre Alacant i Tarragona s'alliberi del peatge. El govern crea així un precedent perquè el tram entre Tarragona i la Jonquera té una concessió que venç al 2021. Precisament, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, confia en arribar també a acords amb el govern del PSOE per tal de treure vehicles pesants de la Nacional 240 entre Lleida i Montblanc. Diu que això ha de contribuir a reduir l'elevada sinistralitat de la via. Calvet comparteix l'opció d'alliberar el peatge de l'AP2 paral·lela a la 240, però també diu que Fomento ha de fer millores a la carretera nacional.
Perdó, l'AP2 doncs és poc permeable amb els municipis i amb els polígons industrials, els sols d'activitat econòmica que hi ha al llarg de la seva traça. Això implica també parlar amb el Ministeri i amb la concessionària, hem de fer millores a la pròpia Nacional 240, desdoblaments, és un eix principal de la xarxa bàsica, de l'economia.
Canviem de qüestió. El programa de noves oportunitats del Camp de Tarragona ha engegat aquest mes de juny una segona edició. El seu principal objectiu és motivar i fomentar l'autoestima de joves que no estudiaven ni treballaven. El 79% no tenien l'ESO i el 45% feia entre 3 i 6 mesos que es trobaven sense fer cap activitat. Es tracta de manera integral l'àmbit professional, acadèmic i personal de cada noi i noia. Entre les novetats del projecte hi ha la durada. S'allarga a 2 anys, a diferència d'altres programes que normalment són d'entre 8 i 9 mesos. La Zara González és directora del Centre de Noves Oportunitats del Camp de Tarragona.
Retornin a tenir confiança en si mateixos, treure aquesta motxilla de fracassos que porten. ¿Vale? Són joves en alguns casos amb vulnerabilitat social i que estan acostumats a bueno, jo no serveixo per a res, doncs me quedo en no serveixo per a res. Llavors doncs, treballem tota aquesta recuperació personal. Paral·lelament amb això, treballem què volen ser de grans. Al final és un programa que acompanya la transició de vida adulta.
Els resultats de la primera edició són molt bons. El 38,8% dels joves van millorar la seva ocupabilitat i el 35% va trobar feina. Escoltem dues de les noies que n'han format part. Són la Sara i la Laia.
Hace poco tuve entrevista con la Fundación Pere Tarrés, que ya había tenido previamente antes del Ateneo entrevista, pero fue de gasto. Volví a tenerla de una forma diferente. Supe claramente afrontarla, no tuve ningún problema, todo bien, y me dijeron, te cogemos para la bolsa de sustitutos.
Vaig començar un curs de monitora, al qual vaig acabar amb les pràctiques, i bueno, ara puc relacionar-me millor amb la gent, que abans tenia por per el que vaig sofrir, i ara doncs no tant.
Arribem a 1:15 i canviem de qüestió. Polèmica per la retirada de l'escultura Alfa i Omega del front marítim de Torredembarra. Des de divendres ja no presideix el litoral a la zona. Recordem que l'Ajuntament va decidir retirar-la perquè s'havia deteriorat tant que representava un perill. Doncs bé, la vídua de l'escultor, Rafael Bartolozzi, ha criticat l'actuació i no descarta emprendre accions legals. Núria Aimami es queixa que el consistori hagi actuat sense consultar a la família, que és qui en té els drets d'autor. Parla de manca de respecte.
Molt malament perquè no han preguntat, ha fet d'una manera unilateral i després que no han contactat tampoc amb l'empresa que va fer l'escultura, que són els que en saben, els hi demano primer que ens contactin a la família, que això ho hem de fer junts, en consens, i que es repari i que la tornin a col·locar.
Després de gairebé 20 anys en peu, el consistori ha d'estudiar les opcions més viables per recuperar-la. L'alcalde, Eduard Rovira, que ha defensat que es tracta d'una icona del municipi, per això s'ha compromès a fer el que calgui perquè la imatge no marxi.
Aquest emblema ha quedat com a una imatge de Torredembarra i, per tant, hem de valorar molt, molt la imatge mateixa. I, per tant, ens esforçarem per fer el que calgui perquè aquesta imatge no marxi. No ho sé el que farem. Si serà una restauració, serà una reconstrucció, o no ho sé, no ho sé. Això s'ha de decidir quan se sàpiguen el resultat del que surti i, a més, els pressupostos del que costi tot plegat.
Els expliquem també que la Creu Roja ha començat aquest cap de setmana ja la vigilància diària a les platges de Tarragona. El dispositiu està format per 50 persones. Funcionarà de dilluns a diumenge fins al 16 de setembre, de 10 del matí a 7 de la tarda. Des d'aleshores i fins al 30 de setembre estarà operatiu només els dissabtes i diumenges. La Creu Roja presta servei a les platges del Miracle, la Rabassada, la Sabinosa, els Capellans, la Llarga, la Mora i Tamarit. A banda, també es presten altres serveis, com les cadires amfíbies, perquè les persones amb problemes de mobilitat puguin gaudir del bany al mar. En concret, n'hi haurà tres a la Rabassada, una al Miracle i una a la platja Llarga, també a la Mora, i una a Tamarit. A la platja de la Rabassada, els usuaris també podran fer servei en préstec de crosses i cadires de rodes. Hi ha més qüestions. La DO Terra Alta reitera la seva oposició als nous projectes eòlics previstos a la comarca. El Consell Regulador diu que continua treballant per evitar que la zona esdevingui un territori massificat de parcs eòlics. Els productors de vi recorden que amb els tres nous parcs previstos a Batea, Vilalba dels Arcs i la Pobla de Massaluca se sumaran 30 nous aerogeneradors a les 10 centrals que ja hi ha a la zona nord de la comarca. El projecte, diuen, és del tot contrari al model territorial econòmic eminentment agrícola i que aposta per la preservació i respecte al paisatge i un turisme sostenible. L'ADO apunta que la construcció d'aquestes centrals posa en perill la viabilitat econòmica i social de moltes empreses després que les instal·lacions existents no hagin revertit en positiu al territori i s'hagin portat a terme sense una distribució ambientalment sostenible. Adueixen concretament que la implantació topa amb nous projectes en marxa a la comarca, com la ruta del vi de la Terra Alta o també l'aposta per l'enoturisme i l'oleoturisme per lluitar contra la despoblació i l'envelliment del món rural. Un apunt de successos. Els Mossos han detingut un home per estafar 500 euros i furtar joies a una dona de 71 anys a Tarragona. El detingut té 51 anys, és de Torredembarra. Segons la víctima, que va presentar una denúncia per estafa, l'individu es va presentar a casa seva després de guanyar-se la seva confiança i li va demanar 500 euros a canvi d'unificar-li uns deutes econòmics per pagar una quota més baixa. L'estafador va acordar que passaria uns dies després a recollir els diners i en aquesta primera visita es va endur també un aparell que la dona havia comprat i que encara no havia acabat de pagar. Més tard va aconseguir que li donés els diners i va aprofitar un descuit de la víctima per robar-li un joier amb una pulsera i anells d'or. Des de Mossos recorden la importància de no obrir la porta a persones desconegudes, no fer ostentació de diners ni d'objectes de valor i no donar mai informació ni dades personals a persones desconegudes. També cal desconfiar, diuen els Mossos d'Esquadra, de persones que demanen diners amb l'excusa de ser amics de familiars. Un incendi ha calcinat aquest cap de setmana les emblemàtiques drassanes Nicolau a Sant Carles de la Ràpita. El foc amb una espectacular columna de fum va cremar les dues naus de la històrica empresa i ha deixat un ferit de poca gravetat. 12 dotacions dels bombers van treballar durant 6 hores per apagar les flames. Aquest diumenge s'ha remullat la zona i cap al migdia el foc es donava per extingit. Drassanes Nicolau és una emblemàtica empresa de l'Ebre que es va fundar l'any 1917 i es dedica a la construcció de vaixells de pesca professional i d'embarcacions d'oci. I un altre incendi, en aquest cas a Tortosa, ha cremat 35 tones de fusta i maquinària a una empresa de reciclatge. El foc s'hauria iniciat a un pati exterior de l'empresa. Ningú ha resultat ferit. 12:36, una bona notícia, el centenar de vins de la DO Tarragona que han participat en la 20a edició de la Fira del Vi. Pràcticament s'han igualat les xifres de l'any passat assolint els prop de 20.000 tastos venuts. Els cellers, però, valoren sobretot poder explicar amb tranquil·litat la qualitat dels vins directament als consumidors. Ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies Àngels Collado, és secretària de la DO Tarragona.
Això de venga, venga, serveix moltes copes perquè... No, cada vegada es valora més el poder explicar amb una mica de tranquil·litat el que estàs fent i que això després aquesta persona pues, ho pugui explicar a una altra, no? Que no és ponme. No? S'ha de treballar el tema de la restauració, hem de ser constants, no? Perquè que els restauradors coneguin els nostres productes i els tinguin a les seves cartes, i hem de treballar el públic final. O sigui, el públic final és superimportant. S'ha d'establir el lligam, no?
I ens quedem a la ciutat de Tarragona. El Museu Nacional Arqueològic ja està instal·lat al Tinglado 4 del Moll de Costa de manera provisional mentre durin les obres de reforma de l'equipament a la part alta de la ciutat, que es preveu que s'allarguin uns 4 anys. Després d'un llarg i complex trasllat, el museu s'ha endut les 200 peces arqueològiques més emblemàtiques del seu fons, que sintetitzen la història de la Tarraco romana i també d'aquest museu centenari. Se n'ha fet una curada selecció, des d'una imponent estàtua cuirassada de l'emperador August al conegut mosaic de la Medusa, passant pel lampadari conegut com el Negret. Mònica Borrell és la directora del museu.
Aviam, en aquest moment estem fent el desmuntatge del museu, el trasllat de les peces, i amb aquest procés estarem pràcticament tot l'any. No és només de les peces, de les col·leccions, que comporta una logística que no us podeu, bueno, potser si us podeu imaginar, és molt complex. Comportarà també el desmantellatge de les instal·lacions que tenim nosaltres. El que és el projecte arquitectònic sobre projecte hi ha una previsió d'uns 2 anys i després encara li hem de sumar el que serà l'execució del museogràfic.
Aquest cap de setmana, com els dèiem, s'ha inaugurat aquesta exposició de síntesi Tarracomnat. Mantindrà els mateixos preus que el Museu de la Plaça del Rei, però atenció perquè és gratuïta durant la celebració dels Jocs Mediterranis. I acabem fent una ullada a les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu inquietud en el Joan 23 per la possible marxa de servicios. Al Reus Digital, destacat a aquesta hora, l'exposició Entre la Terra i l'Univers mostra a Reus la cultura d'observar el cel. Al delcamp.cat, destacat que el govern espanyol suprimirà el peatge entre Alacant i Tarragona el desembre de 2019. I al Tarragona 21 destaquen que la inauguració dels Jocs pot reunir a Tarragona el rei Pedro Sánchez i Quim Torra. Al diari Més Avui en portada, diuen trenquen els vidres de més de 14 cotxes en una sola nit a Constantí. Són les 12:39, ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem.
Imagina que estàs en tu casa. Imagina que ocurre un incendio. Imagina que todo lo que tienes arde en él. Ya. Pues ahora imagina que no tienes seguro de hogar y que nadie te lo cubre. Cuando la imaginación se vuelve real, existe Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! Con Viajes El Corte Inglés, eso sí.
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
El Sibarita.
I ara vostès estaran pensant, què passarà avui en aquest espai del Sibarita? Hi haurà la Carrasco fotent-nos el rotllo habitual o tindrà per fi el Carlos Montagut? Els seus desitjos són ordres. Carlos Montagut, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
I ben retrobats o ben tornats o com sigui.
És que ara feia molts dies, perquè se'ns ha ajuntat la feinada que tenen aquest parell a l'Orangeta amb jo que vaig estar uns dies fora de joc, i llavors ens hem saltat un mes.
Bueno,
mes de maig no hi hem pogut ser ni tu ni jo.
Vaja, vaja, quines històries. Però bueno, ja tornem a estar aquí, eh?
Tornem a estar aquí tornem i avui, aquí. Senyores i senyors, no ho veuen vostès, però és que avui el Carlos ha vingut fins i tot amb la llista, que és una secció que se l'ha preparat des de fa molts dies.
En els apunts fets.
Sí.
Sí, farem el Sibarit econòmic, no?, per dir d'alguna manera, no? Perquè
Sibarit
parlàvem a vegades de restaurants i tal, i hòstia, aquí, i a vegades que potser no cal gastar tant, no?, per a menjar bé
no.
I tal, no? Vull dir que home, potser molts dels oients, si surten en cap de setmana, doncs has de fer un extra més.
Sí, però entre setmana.
Però segurament que tenim molts oients que entre setmana pues, volten, com jo, i hem de menjar por ahí, no? I, i podem trobar pues, a tota la demarcació de Tarragona pues, restaurants que per un bon menú i un bon preu, hòstia, pues, podem menjar la mar de bé,
no? La veritat és que sí.
I dic, hòstia, pues, pensant, no?, que bé, el que hem de fer i tal, dic, hòstia, és que sempre parlem de restaurants i caps de setmana i jornades gastronòmiques que sempre t'has de gastar alguna més de diners.
Que pique una mica més, diguem-ho clarament, pique una mica més la butxaca.
Si hi ha molts restaurants que, hòstia, tens un bon menú, relació qualitat-preu, pagant una quantitat correcte, doncs pots menjar la mar de bé. I mira, hem fet una miqueta de recull de restaurants.
Recull de restaurants on menjar bé, menú diari per pocs diners i de tota la demarcació. Avui hem de prendre nota perquè s'ha recorregut Tarragona del baix.
Des de Tarragona, igual m'he deixat una mica la zona del nord, de Torredembarra i Altafulla, però com que hi va el Javi, doncs jo no la tinc tant.
Doncs que vingui el Javi.
Haurem de dir el Javi que vingui cap
aquí.
I
la zona aquesta és la fa ell, o que ens ho diguin els oients també, que ens ajudin a completar la llista.
També, que ens ajudin a completar la llista. I després faltarà una miqueta d'interiors, però bueno, ja ho anirem rascant tot.
Ja ho anirem fent. Avui fem un primer tastet.
Sí,
si tenen
sí.
Suggeriments, @copetarragona al Twitter, WhatsApp 672 65 35 34. I jo et volia preguntar, perquè a mi, com que mira, ni tu ni jo som de Reus, aquí estem lliures de pecat, perquè hi ha una llegenda que diu que Reus és molt bona plaça per això del menú del dia. És millor que altres llocs de la demarcació,
afortunadament,
Carlos?
Afortunadament, tenim a qualsevol lloc de la província de Tarragona, podem menjar bé per una quantitat raonable. Vull dir, bé. Reus és millor plaça que qualsevol altre lloc? Home, doncs, potser hi ha més oferta que si anem a Tortosa o a Amposta o a Sant Carlos, perquè és més gran. Però a proporció l'oferta és igual de bona a tot arreu.
Vale, perfecte, doncs escolta, però, mira...
És com Tarragona, com més gran és un lloc, doncs tens més que triar i remenar,
clar,
no?
Clar,
també,
clar,
però que no, ni millor ni pitjor.
Molt bé, doncs apuntin Guia Sibarita avui, especial menús del dia, els millors de la demarcació. Però on comencem, va?
Anirem de baix cap amunt.
Va,
començarem per Sant Carlos. A Sant Carlos tenim un restaurantet que es diu El Caliu, que jo, els dies que vaig per allà baix, ara faig últimament parada allí. I tens un menú de 12 euros i mig, després fas el cafè, surts per uns 14 eurets, i te fots unes xatonades quan te fots les xatonades en què és que, ostres...
Unes xatonades, quan diu això no el veuen, però està fent allò de mida XXL, eh?
Molt bé. I després un arrosset caldoset dins el menú, que quedes com
escolta,
un rei.
Escolta, jo avui vindrem tu aquí a fer la ruta de reparto de vins i caves de l'Orangeta,
ah,
noi?
Ah, amiga, has vist?
Ah.
Pues molt bé, la veritat és que realment està molt bé. El Caliu, a Sant Carlos de la Ràpita.
Perfecte, doncs vinga, apuntin al Caliu.
I ara anem a Tortosa, al Xampú Xampany. A Tortosa veus sí que hi ha més moviment, ja farem algun altre més de Tortosa, però de moment al Xampú Xampany, allí a Ferreries, el Jordi, que és el responsable, el propietari, ell està a la cuina i també porta la gestió dels vins, tenim una bona carteta de vins, amb un menú també molt arregladet, per uns 14 euros també menjar amb la mar de bé. Una cuina ben elaboradeta, amb detallets, vull dir que està molt bé. A Tortosa, el Xampú Xampany.
Mm-hmm. Això és important perquè a vegades que dir menú del dia no vol dir que sigui una cosa de batalla,
no,
eh? Sinó que...
No. Vull dir, hi ha cosetes molt arregladetes, plats molt ben arreglats, molt ben fets, vull dir, ostres, que no només és el menjar, sinó la part visual, doncs tot entra, no? Tot hi jugui.
I tant, i tant. Vinga, doncs de Tortosa on saltem?
Ara saltem cap a l'Hospitalet. A l'Hospitalet tenim el Club Nàutic de l'Hospitalet, el Nàutic mateix, que es diu.
Sí.
I allí també tenim el Lluís, que és un gran cuiner, i allí podem menjar també la mar de bé, també la mar de bé, i per un preu també molt... molt correcte, som anant amb els 14 euros, després el cafè, entre 14 i mig, 15 euros, dinar amb la mar de bé, també.
14 i mig, 15. Alguna cosa en especial del Nàutic, de l'Hospitalet?
També els arrossos.
Arrossos.
Sí, quan estem a la costa, no, sempre toquem una mica més el tema dels arrossets, però també molt bé, el Lluís ho toca molt bé. Després pujam cap a Cambrils, a Caltendre, este m'agrada molt, també.
Ah, aquest ja me l'havies anomenat,
sí,
Caltendre.
Aquí ja havíem parlat de Caltendre, però, hòstia, jo, és un localet, és un espai molt petit, està al Damià, però es menja molt bé, xec, també. I surts per 14,90 euros, també, i hòstia, i molt bé. El Damià cuina molt bé. Ell té després ja en diversos menús, no? Però, per exemple, del dia tens aquest que realment està molt bé. I ara que arribi la bona època, si pots agafar un trosset de terrasseta i al mig de Cambrils, doncs la mar de bé.
Home, això ja és, carambola, eh? Sí, sí.
Ara, vull dir, d'aquí al mes de juliol potser entrem dins a l'aire condicionat, però ara encara estem prou bé per a dinar a la terrasseta.
I troba lloc a alguns
dels
llocs...
Això ja serà una altra cosa, això ja és problema dels oients, ja. Això ja no és problema nostre.
Perquè ara...
Nosaltres fem unes recomanacions,
això ja. Sí,
però... Responsabilitats ja no en volem.
No en volem. Volem que, si tant per bé i per mal, que ens diguin el què, sobretot sí. Si és per bé, eh? Si
sí,
per mal
sí,
no cal,
sí.
Tampoc. Però és veritat que la zona de Cambrils, per exemple, Hospitalet, clar, estarà complicat a partir de certes dates.
Sí,
però, bueno,
això sí.
Això és una informació que va a l'or, sigui quina sigui l'època de l'any, eh? Per tant, guardin-la bé. Cambrils, Caltendre, on seguim?
Ara seguim a Reus, a la Giberga. Per exemple, la Giberga...
Mira, hi vaig estar ahir, just...
Sí? I què tal?
Pues molt bé, com sempre.
La Giberga, clar. És un bon espai, és un bon... És un d'estos postos que parlàvem abans, no? Una cuineta ben elaborada, visualment els plats estan molt bé, i allí tenim a la Mai, que és una gran professional, molt bé.
Uh-huh.
I és un bon espai, un restaurant maco també, acollidor, agradable, també un bon espai.
Molt bé, quin és el preu? Aquí també estem sobre els 14?
Sí, aquí estem sobre... Espera, que tinc la xuleta, eh? Jo tinc, m'he fet les meves xuletes. Sí, 13,50 amb el cafè, m'has d'anar amb els 14 i mig.
13,50, arregladíssim,
home,
això,
la mar de bé,
molt
mar
bé.
De bé, la mar de bé. I després ja volem anar a Tarragona. A Tarragona tenim un local, el local és espectacular, és molt maco, que es diu l'Hosteria,
sí.
Està ara a la part alta. Té uns arts romànics dins el restaurant que es poden... que realment l'espai és espectacular, no? Perquè tens tots els arts romànics i això. És cuina italiana i per uns 15 euros tens un menú degustació on te van servint diversos plats, tots de cuina italiana, doncs tens entre 5 i 6 plats, ara si no recordo malament. Tot de cuina italiana. Fas com un menú degustació,
sí.
A 15 euros i que l'espai és espectacular. I allí tenim el Sandro, on també tenen molt ben cuidada la carteta dels vins. També està molt arreglat.
Uh-huh. Ah, doncs escolta, molt bé, no? 406 propostes tinc aquí sobre la taula. Em falta alguna més o què?
No,
és una bona
però
ruta,
ja n'anirem fent.
És una molt
faltarà
bona ruta.
Faltarà més d'interior, ara.
Molt bé, hem fet la de costa una mica... Bueno,
molt bé, sense volguem fet una mica...
Bueno,
hem saltat a Reus. Bueno, és suar, però...
Però sí. Jo, mira, vaig a repetir-les. A Sant Carles de la Ràpita, el Caliu, el Tortosa, el Xampú Xampany, Hospital...
A Tortosa també han entrat una mica cap a dins, eh?
Bueno, sí,
han fet un salve
no
així una miqueta.
No passa res, però hem fet capital de comarca.
Vale, molt bé.
Hospitalet de l'Infant, el Nàutic, a Cambrils, Caltendre, a Reus, la Giberga, a Tarragona, l'Hosteria. Molt bé, preus molt arreglats, des dels 12 i mig fins als 15 màxims.
Sí, molt bé. I això... tots menjaràs fantàsticament bé.
A tots menjarem fantàsticament bé. Ajudi'ns a completar aquesta llista. El Carlos es compromet a fer un dia la part més d'interior, pròpiament.
Haurem de buscar la part d'interior.
De menú del dia, però és que és veritat que això pot ajudar molta gent que un dia dius, mira, és que he d'anar a Cambrils a no sé què i t'agafa l'hora de dinar. O gent com tu i el Xavi de l'Orangeet, que aneu amunt i avall tot el dia perquè aneu a portar dia aquí o allà.
I es pot ser
sibarita
en pocs diners.
Home, i tant.
En pocs diners, en un menú arreglat i podem ser sibarites igualment.
Perdona, és que de vegades parlem de sibaritisme com si fos una cosa només de caviar iraní.
No cal arribar a estos extrems.
En absolut.
No cal arribar,
o sigui,
a estos
és que són igual de magnífics unes llenties que uns espàrrecs.
En la bona restauració que tenim aquí, en els bons professionals que tenim aquí a la demarcació i amb el producte de la demarcació. Vull dir, si estem a la costa, doncs tenim tot el peix i marís de la costa. Vull dir, mm-hmm. que què més podem demanar?
Mira, exactament. Justament, avui dilluns es commemora el Dia de la Gastronomia Sostenible.
Ah, molt
Carlos,
bé.
Carlos, què vol dir això? Doncs que recolzem el producte de proximitat, això que diem tant que està una mica suat del quilòmetre zero, però és que és real. És
sí,
així?
Claro, claro, molt bé.
És així, no? Però allà on vagis, doncs menja del que sigui de la zona.
El que passa que potser ara se li ha ficat nom al quilòmetre zero quan... No dic que tots, no? però una gran majoria de restaurants, sobretot de la zona de costa, sempre han fet cuina de mercat,
sí,
no? Producte de mercat. Ja era quilòmetre zero, no? Però no li havien ficat encara este denominador, no? Esta manera d'identificar-ho, però sí que hi havia ja molts restaurants que fa molts anys que potser ja fent ja esta cuina de quilòmetre zero.
La majoria, no? De dir, doncs, sí. Treballo amb els productes que tinc a la vora i si avui no tinc tomates bones, doncs pues, no hi haurà...
Pues no hi haurà manera de tomàquets. Bueno, que ara era l'època dels tomàquets.
Ai, mira, en tinc unes ganes, de veritat, eh? Encara no, eh?
No, falta una mica, eh? Encara jo estic esperant les de mon pare.
Mira, doncs jo també, si convé.
Les de mon pare.
Baixarem a...
Sobretot a la meva dona, Jo, ton pare ja ha fet tomàquets? No, encara no. Ton pare ja... No, encara falta una miqueteta.
Home, seria molt bonic que abans d'acabar la temporada ens portessis, encara que sigui una, perquè la poguessin veure.
Ara trucaré Domingo i que
Domingo. Sisplau.
Que n'aguardo alguna.
Que en guardi alguna pel Recopet Tarragona, pobrets.
Això està fet.
Escolta, abans de deixar-te marxar, després d'aquesta ruta, tu que a més vas a portar vins i caves, els vins dels menús del dia a la zona de Tarragona bé, no?
Home, sí.
No, és que...
No, però afortunadament estem en una zona privilegiada. Primer, som la regió d'Espanya amb més denominacions d'origen. Vull dir, la província de Tarragona, entre la d'O Cava, entre la d'O Penedès, a part, la d'O Catalunya, la d'O Tarragona i totes les d'Os locals, uh-huh. No? La Terra Alta, Montsant, Priorat, Conca de Barberà. Vull dir, 20 tenim. Tenim grans professionals i grans elaboradors que s'elaboren vins de totes les línies de preu. Podem arribar a pagar preus astronòmics i podem arribar a pagar preus molt assequibles amb un producte de molta qualitat. Estan bé. Realment, te trobes sorpreses, eh?
Sorpreses en el bon sentit.
En el bon sentit, no. Te trobes sorpreses en el bon sentit dels vins del menú del dia que dius, hòstia, menú de copa de vi que m'estic fotent ara i en un menú. I te trobes sorpreses molt agradables, molt
Clar,
agradables.
És que igual que dèiem això de...
De desagradables, poques. A vegades dius, hòstia, aquí hem fet una mica més justet. Però en línies generals... Te trobes vins molt, molt correctes i alguna sorpresa.
Clar, per això. És que mira, això ho parlem també amb els cellers que van passant per aquí. Al final, els restaurants és una botiga dels vins, també.
Clar,
perquè allà, que tinguin vins de la zona d'on és cada restaurant, doncs és el que hauria de ser, no?
Afortunadament, tot això va canviant molt, no?
Aquí ja...
I cada vegada... vull dir... Evidentment que hi hauran d'haver, i ja està bé que hi haguen, doncs, vins de Rioja, de Ribera del Duero, d'altres regions d'Espanya, vull dir que hòstia, que està molt bé. Però sí que uns anys atrás hi havia molts més vins de fora que no pas d'aquí de la regió. I això no era normal. Vull dir, ara sí que cada vegada veus que les cartes de vins i els professionals dels restaurants cada vegada... agafen més referències. I ja veus una carta de vins, amb la gran majoria són referències d'aquí. Vull dir, havent referències de la resta de l'estat, que ja està bé. Vull dir,
que hi han de ser.
Que hi han de ser, no? Perquè sempre hi ha algú, doncs, algun dia que et dius, hòstia, doncs avui, no sé, doncs avui tinc ganes de veure'm un Rioja, no? Ja està bé. Però sí que ara ja, d'uns anys cap aquí, el que... sobretot les cartes tenen moltes referències locals de la zona del Camp de Tarragona, que és com ha de ser.
I tant que sí. Doncs escolta, grandíssim espai avui, la ruta perfecta dels menús del dia. Hi haurà una segona edició.
Sibarita low cost.
I preparin-se, perquè també amb el mes de juliol el Carlos vindrà amb alguna que altra sorpresa perquè vostès facin les escapades menjant bé.
Unes bones escapades.
Important.
Farem una combinació de menjar i vins.
Bueno.
A veure si puc fer un... Bueno, ja estem preparant-ho.
Sí, això serà el mes de juliol. D'entrada, ja saben, el Carlos i el Xavi on els troben? Doncs a l'Orenget, al carrer d'en Vila número 2 de Reus. Carlos, mil gràcies. Tenia moltes ganes de veure't.
Gràcies a vosaltres.
Tu torna quan vulguis.
Ai.
Que vagi bé.
Gràcies.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat. Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Empren 2018. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 29 de juny. Més info a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic. Especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig. Gallines felices.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona. Des d'aquest cap de setmana, al Tinglado 4 del Moll de Costa de Tarragona poden visitar l'exposició de síntesi Tàrraco, Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. Un recorregut pel més essencial de tot el catàleg del museu que estarà en obres a la plaça del Rei els propers 4 anys. La mostra romandrà oberta mentre durin aquestes obres de reforma i fins a l'1 de juliol, jornades de portes obertes. Una altra exposició, en aquest cas al Teatre de Tarragona, a partir de 6:45 de la tarda, Aristòcrates del Mar, una exposició que recull 35 fotografies de vaixells fetes pel col·lectiu Mariner Photographic Assembly de Rússia i que es podrà veure només fins al 6 de juliol, de manera gratuïta. A les 6 de la tarda a Valls, davant la Casa Bonifàs, tenen una cita dins les festes de Sant Joan de la ciutat. Avui tindrà lloc, entre d'altres activitats, la presentació de la joguina de goma del drac i una actuació del pallasso Albert Vinyes amb l'espectacle Petit o Gran, a partir de les 6, davant la Casa Bonifàs, a Valls. I fem la darrera parada avui a l'Hospitalet de l'Infant. A 8:15 del vespre, a la Sala de Cultura Blanca d'Anjou, tercera conferència dins les Jornades Marítimes de l'Hospitalet. Avui, sobre els ibers de Catalunya, tot passant per l'Hospitalet de l'Infant. Serà a càrrec del doctor David García i Robert, doctor en Història, especialitzat en Arqueologia per la Universitat de Barcelona.
Para fiestas populares y banquetes, el mejor catering lo encontrarás en el restaurante El Álamo. Servicio de bodas, comuniones, bautizos, aniversarios familiares y cumpleaños de los más pequeños de la casa. Llámanos al 977-846240 y disfruta de la cocina del restaurante El Álamo, donde tú quieras. Restaurante El Álamo, 977-846240. Lo mejor de su cocina en tu mesa.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
Minut i mig per arribar a la una i arribarem amb la nostra cançó del dia. Avui sona Rafaela Carrà, que fa 75 anys aquest dilluns. I abans d'acabar, una notícia que hem conegut fa només uns minuts. La passarel·la del Port, que ha d'unir el centre de la ciutat amb el passeig marítim, s'obrirà finalment, ja hi ha data, aquest dijous. A partir de la una del migdia es podrà ja utilitzar, la podrem utilitzar tots els ciutadans. Es salva un desnivell de gairebé 20 metres, però fa molt més que això, molt més que aquests 20 metres, sinó que uneix per fi la ciutat amb el front marítim. Una bona notícia que feia temps que s'esperava. Ara les notícies i nosaltres tornem en 5 minuts perquè encara hem d'anar de vins. Avui parlarem de cava, concretament dels caves Magrinyà Calaf de Nulles i també a partir de 2:15, ja saben, Nacional 240 avui a debat la prohibició dels telèfons mòbils als instituts que ha anunciat França pel curs vinent. En parlarem amb experts i volem saber també la seva opinió. Ens la poden fer arribar a través del WhatsApp del programa 672 65 35 34. Notes de veu escrites al 672 65 35 34. També el Twitter, @copetarragona. Fins ara.
És la una, són les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Casi la mitad de los inmigrantes del Aquarius estudian pedir asilo en Francia. Recordemos que el gobierno francés se ha ofrecido a acoger a parte de los 629 que llegaron ayer al puerto de Valencia a bordo de este barco. Así lo ha confirmado el gobierno. La vicepresidenta, Carmen Calvo, ha vuelto a pedir una respuesta europea conjunta a la crisis migratoria.
Parece que casi la mitad van a querer ir a Francia en las condiciones en las que Francia aplique su propia normativa, la normativa europea. Esta situación que el gobierno ha afrontado, obviamente, pone en el debate europeo que hay que cumplir nuestra normativa común y que hay que dar una respuesta razonable de las democracias europeas también al mundo.
Y un centenar de niños de entre 12 y 17 años del Aquarius han sido trasladados a un albergue de Alicante. Todos ellos viajaban solos, sin la compañía de ningún adulto. Reconocen que han llegado cansados, pero contentos. José Ramón Zaragoza.
En el albergue juvenil de la Florida ya descansan el centenar de niños y niñas de entre 12 y 17 años que viajaban no acompañados a bordo del buque Aquarius y que han llegado esta mañana a la ciudad alicantina. Viven estas primeras horas cansados por el viaje, pero muy contentos después de haberse desplazado en varios autobuses entre última hora de ayer y esta misma mañana desde el puerto de Valencia. Técnicos y voluntarios de Cruz Roja llevan también desde primeras horas asistiendo y acompañando a los pequeños. También se encuentran en este albergue juvenil psicólogos, traductores de árabe, francés e inglés, educadores sociales y personal sanitario.
Y te cuento también que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado que el gobierno va a fijar unas directrices básicas para evitar la dispersión normativa en los alojamientos turísticos. Joaquín Mizmanos.
Maroto admite que ahora hay un batiburrillo de normas autonómicas en relación al alquiler de alojamientos turísticos que es necesario ordenar. Por eso la ministra adelanta que el gobierno fijará unas reglas comunes de juego para que a partir de ahí cada comunidad determine hasta dónde llega.
Lo vamos a hacer, que vamos a tener esas conversaciones con las comunidades autónomas para establecer una hoja de ruta y unas digamos directrices para que luego ellas puedan aterrizar medidas, como digo, que son las que tienen las competencias, pero sí lo haremos.
La ministra ha confirmado en Santander que habrá nuevos impuestos para financiar las pensiones y anuncia que presentará en breve una hoja de ruta para llevar la agenda digital a los sectores, a la industria o a los servicios.
Y hay más noticias en este lunes 18 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La patronal del transporte aplaude el anuncio del Ministerio de Fomento para liberar el peaje de aquellas autopistas que pasen a manos del Estado una vez finalizada su concesión. El primer tramo afectado sería el que une la AP1, Burgos y Armillón, en Álava. Por este punto pasan cada día 20.000 usuarios. Hoy ha pasado a disposición judicial el hombre acusado de matar a su mujer en Guadaortuna, en Granada. Está acusado de los delitos de homicidio y tenencia ilícita de armas. Presuntamente disparó dos veces a su mujer de 43 años, que recibió dos impactos en el estómago y en la cabeza que le provocaron la muerte. Y en este Mediodía COPE vamos a estar también pendientes del estado de salud de Joaquín Sabina. La escena se repitió 4 años después y una afonía le impidió terminar el concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid. Su manager se plantea ahora suspender los 4 conciertos de la gira Lo Niego Todo, que todavía le quedan. Pancho Varona, uno de los guitarristas de Sabina, pide disculpas a los indignados y da las gracias a los comprensivos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
En El Espejo habláis de una cena muy especial, una iniciativa respaldada por distintas iglesias y que busca promover el encuentro y la reconciliación entre las comunidades católica y musulmana en Irak.
Sí, nos vamos hasta la llanura del Nínive, al norte de Irak, y allí las comunidades cristianas han invitado durante los últimos días a sus vecinos musulmanes a compartir el iftar, la cena con la que se rompe el ayuno diario durante el Ramadán. Recordemos que esta región fue durante mucho tiempo un lugar de convivencia pacífica entre cristianos, musulmanes y otras minorías étnico-religiosas. Pero todo eso fue destrozado, voló por los aires, cuando cayó bajo el control de los yihadistas del Daesh. También en Bagdad, el patriarca caldeo Luis Sacco ha invitado a una cena con motivo del final del Ramadán a los musulmanes, a la que acudieron también las autoridades locales. Y el patriarca aprovechó para hacer un llamamiento a los líderes políticos para que asuman sus responsabilidades y salven al país de la peligrosa crisis política y social que atraviesa. Pues todas estas iniciativas las contamos en un ratito al comienzo del Espejo.
En media hora y estaremos como siempre muy atentos. Gracias, José Luis.
Adiós, hasta luego.
Y en los deportes, Fernando Hierro zanja el debate en la portería de España. Luis Munilla.
Ha confirmado el seleccionador esta mañana en un encuentro con la prensa escrita que De Gea jugará el miércoles ante Irán a pesar del error ante Portugal. Dice Hierro que De Gea está tranquilo, que necesita confianza y que tiene toda la del grupo. Lo mismo ha dicho del Isco, protagonista hoy en rueda de prensa, que asegura por otro lado que los problemas han unido todavía más a la selección y reconoce Isco que a él le viene bien el fichaje de Lopetegui por el Real Madrid.
Sí, es un entrenador que lo conozco hace muchísimos años. Hemos coincidido prácticamente en todas las categorías inferiores de la selección. En los momentos quizás donde no he tenido protagonismo en mi equipo, él me ha dado toda su confianza y... Bueno, y aparte de eso, es un grandísimo entrenador.
La jornada para hoy en el Mundial de Rusia arranca a las 2 de la tarde con el partido del Grupo F entre Suecia y Corea del Sur. Y luego quedarán los dos encuentros del Grupo G. A las 5 el Bélgica-Panamá y a las 8, cerrando jornada, el Túnez-Inglaterra.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
España prepara ya el segundo partido del Mundial que llega pasado mañana ante la selección nacional de Irán. Hay muy buen ambiente en el equipo español y plena confianza en una victoria que nos acerque a la segunda fase del torneo y a ese sueño colectivo de volver a ser campeones. Mientras tanto, estamos en el quinto día de competiciones y hoy, en la cartelera de espectáculos, se nos ofrecen tres encuentros: Suecia, Corea, Bélgica, Panamá y Túnez, Inglaterra.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos y medio por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Te mereces unas vacaciones. Entra en Logi Travel y descubre Tailandia desde 820 euros o prueba un viaje combinado a Nueva York y Riviera Maya desde 1.100 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logi Travel.
Vacaciones Logi Travel.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser
consciente. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Passen 9 minuts de la una, reprenem al migdia COPE Tarragona. Encara tenim moltes històries per explicar que en directe fins a les 2. Primer hem d'anar de vins i després agafarem la Nacional 240 per parlar amb COPE Lleida. Tot plegat serà en només 35 segons, els poden comptar.
Migdia COPE a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia le ofrece lo mejor de la cocina mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar. Degustará los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en todo tipo de celebraciones. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestro equipo. También nos encontrará todas las noches en el Chiringuito de la Playa. Restaurant La Goleta y Chiringuito La Goleta en Plaza dels Capellans de Salou. Reservas al 977-3835. 566.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Música.
Seguim el programa, anem de vins. Avui anem de caves, millor dit, perquè els anem a buscar fins a Nulles. Seguim la recomanació de la Maria Alba, del celler Sunyer, i anem a prendre un bon cava entre vinyers avui amb Magrinyà Calaf. I per això necessitem a la Núria Calaf, que la tenim aquí a l'estudi. Núria, què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, bon dia, Néstor.
Com estàs? De ressaca, m'has dit. De ressaca de la Fira del Vi de Tarragona, no?
Sí, sí, sí. Fira tot aquell que va setmana passat a Tarragona, a la Rambla, amb les nostres caves i amb tots els cellers de la DEO Tarragona.
Uh-huh. I que comentàvem ara abans d'entrar uns minuts amb la Núria, em deies que bé, al matí es feia de rogar una mica perquè la platja tira, no? Però que
sí,
ha estat animada
la
fira. Sí,
tants dies de pluja, suposo que ha fet que els dematins la gent se'n vagi a la platja, però la tarda, dissabte sobretot, estava a tope de gent i va ser una tarda molt xula. Uh-huh. Sí, sí, molta gent. És que al principi semblava que no es volia animar, però al final
sí, no?
Va estar molt bé. Sí.
Escolta, precisament ho sentíem avui a l'informatiu, des de la DEO Tarragona deien que havia anat molt bé i que es valorava molt el fet de que els cellers, no?, poguéssiu parlar directament amb els consumidors, no?, explicar tranquil·lament, diguéssim, la història, que això també és el que pretenem fer aquí, que ens expliqueu una mica, no?, que la gent no vegi, quan vegi un cava Magrinyà Calaf, no digui, ah, mira, és un cava, sinó que se'n recordi del que ens ha explicat avui la Núria, no? Perquè, Núria, parlar de casa vostra, diguéssim, dels vostres caves, és parlar d'una història lligada a la tradició familiar, no?
Sí, sí, sí. Nosaltres fa 25 anys, bueno, de fet fa molts més ja, que clar, els meus avis i els meus antepassats eren viticultors, però va ser fa 25 anys que el meu pare va decidir començar a fer cava simplement per hobby, perquè li va fer il·lusió fer aquest pas més. Bueno, aquest hobby a poc a poc se va anar transformant en una professió, fins que van passar del celler, bueno, de la casa pairal, dins del poble de Nulles, es va quedar petita i va passar pues, a fer un celler a les afores del poble de Nulles, aprofitant una vinya que teníem a la part del coll de Nulles, va treure una part de vinya i és la filla del nostre celler.
Uh-huh. Imagina't, va començar per hobby.
Sí, sí,
i aquí
sí,
esteu.
Sí, sí. Els amics pressionaven que estava molt bo, que no sé què, i al final pues, un s'acaba engrescant i bueno, pues, fins avui en dia, ja són molts anys, 25.
Clar, clar. Va començar per hobby, hem dit el lloc Nulles, jo, molta gent quan penses en Nulles penses evidentment en aquest celler cooperatiu fantàstic que teniu allà.
Sí,
suposo
sí.
Que també vosaltres, també la història de la família està lligada
sí,
a la cooperativa,
sí,
no?
Sí, evidentment. Sí. Afortunadament tenim un celler superbonic, totalment visitable i que nosaltres també vam formar part en el seu moment.
Mm-hmm. La localització sabem que va començar per hobby. A mi m'agradaria que abans d'entrar en matèria, perquè a més teniu novetats per aquest estiu,
sí,
que avui aquí pràcticament en primícia els les expliquem, m'agradaria que escoltessis com us va recomanar la Maria Alba del celler Sunyer i per què. A veure, escoltem.
Jo et recomanaria un cava que estan a Nulles i es diu Magrinyà Calaf. A mi m'agrada molt el rosat. Parlant de rosats, pues el cava rosat que tenen és superbo. I bueno, la Núria, que va estudiar en mienologia, lo que també s'ha posat al frente de l'empresa i ha organitzat el seu restaurant, organitza els estius una terrasseta al mig de les vinyes, superxula. I allí m'ha convidat per fer una cata. El restaurant se diu Coll de Nulles, uh-huh. Doncs allí doncs, podeu trobar la nostra cata i podeu anar a sopar i provar un supercava.
Jo ja m'hi veia, Núria. Jo ja em veia amb una copa d'aquest rosat allà al mig de les vinyes.
Sí, sí, no és de rosat. Ara és que té molt d'èxit. La fira, de fet, també s'ha...
Sí.
Bueno, suposo que el rosat també és un cava que la gent no s'atreveix a demanar quan està sopant, quan està menjant, perquè tira més cap a un cava blanc reserva o un blanc més jove, però rosat menjant són complicats. I a les fires, que la gent pues, no menja res, molta gent tira cap al rosat. I ara és que tothom ens ha dit que els agrada molt i estem contents. Mm-hmm. Sí, sí.
Ara anem a aquest projecte que ens deies. El restaurant no és nou, evidentment, ja fa anys que hi treballeu, però sí que moltes activitats per aquest estiu són. Ara hi anem, però primer parlem d'aquest rosat, que és un trepat 100%.
Sí.
Ara potser hi haurà gent que dirà, clar, és que no van menjar perquè potser és molt dolç, etc. No sé, com és aquest rosat vostre?
Aquest rosat és un brut rosat, té un punt de sucre afegit, un punt, vol dir un punt, perquè simplement el que fa és arrodonir-lo, i amb nas notem molta fruita vermella, molta maduixa, té un nas molt potent, I en boca també és una mica similar, no? Continuem trobant aquests fruits vermells, una bombolla agradable, i aquest punt dolç que deia abans pues, fa que arrodoneixi una mica tot aquest tas, no? Perquè a vegades els caves rosats, com que provenen de raïm negre, poden tenir algun punt d'astringència, encara que sigui molt poc, amb els vins negres l'acceptem i amb els caves no estem tan acostumats. I aquesta mica de sucre fa que el cava sigui més rodó.
I amb què me'l recomanaries? Un magrinyà calaf rosat, així? Evidentment, me puc prendre la copa sense més, o la polla sí. Sense això ja cadascú, no? Però algun maridatge que tu trobis que hi va especialment bé?
A veure, els rosats bàsicament serien per aperitiu, per això... Sí. I si el volguéssim maridar, doncs es podrien maridar amb algun arrosset, o així, que ara al restaurant... També fem arrosos, però en el restaurant
clar.
En fem algun i és que és un bon maridatge, sí, sí. Mm-hmm.
Són 18 mesos de criança en aquest. Jo crec que és el mínim, no?, dels caves que sí, feu a casa vostra. Sí, mínim sí. Són 18 mesos.
Tots són 18 mesos. Sí, nosaltres tenim 3 caves. Tenim la Brunatura de 18 mesos, que seria el nostre jove, que no és jove, perquè un cava a partir dels 9 ja se li pot dir cava.
Ah, això és important, eh? Sí, han de ser 9 sí. Mínim, eh?
9 mínim, nosaltres els traiem a partir del 18. A Brunatura de 18 mesos, Macabeu Parellada, a més un cava fresc, molta fruita que li porta el Macabeu, i el no portar xarel·lo i portar només Macabeu Parellada, el que fa és que sigui un cava, podem dir, així en paraules planeres, fàcil de veure.
Sí,
no? Fresquet per a l'estiu, que passa bé, i afruitadet, que la gent era d'això que sigui afruitadet.
Sí, 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 la veritat és que sí. Per tant, treballeu, com dèiem, 18 mesos de criança en tots els caves és el mínim, el màxim, que són 34, estic veient
sí,
per aquí.
Sí, 34, que són el reserva...
Això ja són paraules majors, eh, Núria?
Sí, sí, sí. Sí. Tot i tenir el mateix copatge que el de 18 mesos, també no utilitzem el xarel·lo, només tenim el macabeu parellada, la criança, i ella porta, bueno, li porta tot un cos diferent, un altre volum, perdem la fruita, això sí, llavors si ets de caves frescos potser no seria el cava ideal, però ella sí per menjar, carns a la llosa, si menges més contundents, sí. M'agrada molt bé.
Sí, és veritat que potser no tenim tant al cap que amb menjar cava potser sí que amb arrossos o amb peixos, no? Però potser amb carns ens costa
sí, no.
Més, no?
Fer sí, aquest... però m'agrada excel·lentment bé.
Sí, sí,
igual
per això, que no hi tenim costum.
De criança, o... Sí, solament és igual estem poc acostumats. Tot i que, bueno, sí que hi ha un sector de gent que és molt cavera, que es diu, i bueno, aquests utilitzen el cava, ja ho saben, perquè amb tot marida, no?, en certa manera.
Sí, que... sí. La veritat és que sí que a vegades, això ho diu sempre el Carlos, el nostre sibarit, l'Oranget, que de tant en tant sempre ens diu que ho tenim mal entès, això, que de vegades el pensem o el reduïm només a les postres,
sí.
I tot al contrari, no?
No, al contrari, sí, 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 perquè normalment aquí tenim tendència a veure caves més secs, mm-hmm. Sense brunatura, bàsicament, i amb els postres... El maridatge tiraria més cap a coses més dolces,
clar.
No? I en canvi nosaltres és com un maridatge de costum, no? Podríem sí. Dir que estem acostumats a fer el cava amb els postres quan seria sec i el postre és dolç. Però és això. A casa, jo també ho faig, eh? Vull dir, jo amb els postres em veig cava a brunatura perquè és un costum. Ho he fet sempre així. Jo bec un postre dolç i em ve al cap, em ve de gust veure un cava i no és dolç.
Mm-hmm. Per tant, evidentment els caves, doncs aquest rosat, el brunatura, el brut, el reserva i el semisec de Magrinyà Calaf, com això, com ho maridem perfectament? Doncs anant, suposo, a casa vostra també a menjar,
sí.
No? Aquí ens ensenyeu una mica.
Sí, sí, sí.
El projecte del restaurant, quan sorgeix?
Neix juntament, com aquell que diu, amb el del cava.
Sí?
Perquè quan es van fer 25 anys al nou celler, diguem-ne que a la part de dalt, si el celler està a la part de sota, no? es va excavar la terra i es va ficar a sota, i a la part de dalt doncs, hi havia d'haver alguna cosa. No? Llavors, els meus pares, que no tenien, en aquest cas, no tenien cap tipus d'antecedent ni relació amb restauració, doncs es van atrevir a muntar un restaurant, no? I, bueno, el fet és que va començar com un projecte que, sí com el cava, òbviament era un projecte important, però ja s'havia fet prèviament, ja sabien que el cava els sortia bé, no?
Sí.
El restaurant va ser totalment nou, estic en un restaurant i mira, també bueno, ho van fer molt bé perquè continuem allà i fa 25 anys.
Clar, i tant. El restaurant es diu Coll de Nulles mm-hmm. I l'aposta és per al producte local, no?
Sí,
producte
sí,
de proximitat
sí,
cuina, i cuina tradicional.
Sí, cuina tradicional, tot i que sí que a l'entrada al projecte familiar, jo ara fa, després de fer enologia, vaig entrar amb les caves principalment, però a poc et vas introduint en tot el negoci familiar. Llavors, vulguis o no, una visió més jove dintre de restaurant, doncs fa que les coses evolucionin i s'actualitzin, no?, en certa manera. I és, bueno, és en aquest procés que estem ara.
En aquest procés que esteu ara, que és el que parlàvem al principi, no?, que es fa una aposta per aquest, no pel restaurant en si, sinó per viure també, no?, la vinya, sí, d'aquesta manera diferent, que no es limiti només a dir anem a visitar un celler, no?, sí, anem, no?, a visitar unes,
sí,
caves.
Sí, sí, sí. El restaurant i les caves estan envoltats de vinyes, que són també propietat de la família, llavors tenint aquest potencial tan a prop tan a prop nostre, doncs vam decidir viure'l més intensament, no? Llavors vam crear aquesta terrassa exterior fa 2 anys a les nits, que el que fem és il·luminar les vinyes i que la gent, pues, pugui sopar a l'exterior amb un entorn així molt agradable, molt tranquil, disfrutant de la vista de les vinyes i amb un menjar, potser no allò de menjar un primer i un segon, sinó fer més tapes per compartir, que potser per sopar la gent no té ganes de menjar un entrecot o un bon entrecot que et podies menjar al migdia, a la nit te'l pots menjar igual, perquè també el tenim, però bàsicament hem fet un canvi de cuina, pues, més tipus amb platets per compartir i, bueno, és diferent.
El lloc, evidentment, amb això ja teniu molt de guanyat, no? Sí, llavors sí, sí, sí. Es fa aquesta aposta per la cuina i, evidentment, i podeu tastar, si aneu a Coll de Nulles, els caves de, sí, sí, Magrinyà Calaf, i em deies també, i ens ho ha dit la Maria Alba en la seva recomanació, els cellers també que us envolten, no?, i amb els que teniu tracte, sí, també porten allà els seus vins i feu activitats, no és només que els puguem tastar, sinó... Doncs...
Sí, tenim, òbviament, les nostres caves a la carta, no en tenim més, però de vins sí que també tenim bàsicament vins de l'entorn, no?, de l'entorn proper, intentem, doncs, vins de la cooperativa de Nulles, vins dels pobles veïns, i llavors el que pretenem en un futur, aquest estiu ja començant a fer activitats, doncs que els cellers puguin venir i fer, a part de tastar el nostre cava, doncs aprofitar i convidar cellers perquè puguin també, doncs, ensenyar i mostrar el que fan als clients.
De fet, això és un tema que comentem habitualment, amb els cellers que van passant per aquí, que una gran porta d'entrada al client final és la restauració, sí, no? I tu descobreixes aquell cava o aquell vi, no? He anat a dinar no sé on...
Sí, perquè o sigui, de caves i vins n'hi ha molts. Clar. Llavors, quan tu estàs en una carta d'un restaurant, diguem-ne, a cotes, no?, a 10, no sé, cada un, no?, però 10, 12 blancs, 10, 12... No són aquelles estanteries de la bodega on ho has de comprar i no saps on mirar, no? I llavors, pues, és una forma, pues, de... L'has de triar d'entre uns quants i sempre, pues, dona... Bueno, crec que dona valor, no?
Exacte. Dius,
esculls aquell, saps quin esculls, el tastes, el prens a gust, el comentes a la taula amb la resta d'amics i dona valor al producte que
això és el més important al final, no? Que el descobrim d'aquesta manera a través, sí, de la gastronomia, sí, sí, no? I identifiquem, doncs, el lloc. Aquí el lloc és... L'entorn és molt important. I em comentaves ara que aquest any començo també amb una activitat, ara el mes de juliol, no? Començarà, sí, no sé si tenim data ja tancada, però també allò... Per si no teníem prou excuses per anar-hi, doncs vinga, la Núria ens en dona una més, no? Sí, què fareu?
Comencem dos tipus d'activitats, que una és sopar concerts els dijous, que ara properament començarem a anunciar les xarxes. I també els dijous iniciem una activitat juntament, bueno, amb la col·laboració del col·lectiu Entre Tres, que són unes noies que expliquen històries, expliquen contes per adults, i que li direm Cabòries, que és la suma de cava més històries. Llavors, la idea és que afegim al tast, pues, un sentit més, no? Quan tastem, utilitzem el sentit de la vista, el sentit de l'olfacte i del gust, i afegim en aquest tast el sentit de l'oïda.
Sí.
Llavors, és una forma d'englobar gastronomia, cava, històries, com un punt afegit, no? I llavors el que farem serà cada jornada, que en farem 3, aquestes noies, són, el col·lectiu de 3 són 3, la Imma, la Rat i la Carme, i el que farem és cada dia, farem 3 dies durant aquest estiu, cada dia vindrà una d'elles i explicarà 5 històries. Maridarem 5 caves, 5 tapes i 5 històries.
No és mal pla, eh? Jo vaig prenent nota. Mira, direm el web www.magrinyacalaf.com i a www.restaurantcolldenulles.cat. Allà tenim més informació i a les xarxes, com tu deies, sí, podem anar seguint per veure dates exactes, que ho està, és tan nou, senyors i senyors, que ho estan tancant
sí,
encara.
Sí, encara estem acabant de perfilar els últims.
No, però és una molt bona iniciativa, no? Perquè a més d'això, jo és que m'hi estic veient, eh? Vull dir, entre vinyes, a la nit, no? Allò que deies tu, les vinyes il·luminades. Sí. Vull dir, no, això no es pot fer cada dia.
No, a més, sí, és
un... Clar, tu sí, Núria, perquè tu ets a casa.
Soc privilegiada, sí.
Però la resta no ho podem fer cada dia, no? I és una molt bona proposta, de fet. Digue'm horaris també, per cert, del restaurant, perquè no obriu cada dia,
no,
o sí? No,
obrim,
això és important.
A les nits obrim dijous, divendres i dissabte, i els migdies obrim cap de setmana, dissabte i diumenge.
Vale, per tant, això també és important, allò que digui un dilluns, però dilluns a partir de divendres, ja la cosa millor. I per cert, posa'm un exemple, per exemple, aquest proper divendres ens tocarà, podrem anar a dinar divendres, dissabte.
Dissabte a dinar, sí.
Dissabte a dinar. Què em proposes el proper dissabte a dinar? Va fer una proposta.
Una
de
proposta
dinar, al restaurant Coll de Nulles. Què em puc demanar? Què no puc deixar de demanar?
No pots deixar de demanar uns cargols de la Llauna.
Hombre, perquè... que soc de Lleida, has dit paraules majors.
Sí, som de Lleida, però vam transportar els cargols de Lleida cap a Nulles. I ara és que molta gent tenim la sort de que ve a tastar o ve a menjar els cargols de la Llauna, especialment al nostre restaurant.
Ah, doncs escolta, això no m'ho perdo jo ara ja, sí que si m'havies d'acabar de convèncer i me'ls puc prendre amb un cava, clar, fantàstic.
Un maridatge que va molt bé.
Amb quin?
Perquè hi ha saladet de... Bueno, de fet, els dos quedarien bé. Jo apostaria pel blanc, pel brunatura o pel reserva, però principalment... potser el brunatura, més fresquet.
Sí. Doncs escolta, m'acabes de guanyar, ja, Núria, ja està, això ja està fet. Magrinyà Calaf, sou a Nulles, diem l'adreça concreta, per si algú ara està aquí prenent nota, Núria, on us trobem exactament, al mateix poble?
Estem a la carretera de Tarragona a Pont d'Armentera, és just passat al poble, a dalt que ja fa una mica de coll, doncs allà mateix, anem a la carretera, no s'ha d'entrar dins del
poble.
No
s'ha d'entrar, perfecte. Doncs prenguin nota, i això, aquestes activitats, aquestes cabòries, que començaran el 12 de juliol.
Sí.
Dijous 12 de juliol. Perfecte, doncs prenem nota de tot, els caves Magrinyà Calaf, el restaurant Coll de Nulles, protagonistes avui de l'espai, i no et deixo marxar, Núria, sense que em recomanis un celler, un vi.
Sí, com que dèiem abans que aquesta setmana ha sigut la Fira del Vi, he estat parlant amb la Lisa Ribé, tastant els seus vins, i com que m'han agradat molt, doncs recomano el celler Masdella, de la Lisa Ribé.
No els havies tastat abans?
Els havia tastat, però bueno, sempre que tastes els vins, sempre veus coses noves, descobreixes coses noves.
Doncs vinga, apuntat quede el celler Masdella, els convidarem la setmana vinent. Núria Calaf, un plaer tenir-te per aquí, torna quan vulguis.
Gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Amb això arribem al punt de 2:15, encara seguim en directe fins les 2, ja saben, agafem la Nacional 240 i connectem amb Cope Lleida. Avui, a debat, els mòbils, els adolescents, els mòbils als instituts. França ho ha prohibit a partir del curs vinent i en parlem i ho debatim des d'ara fins les 2. Si ens volen enviar la seva opinió, Twitter, @CopeTarragona o WhatsApp 672-65-35-34, 672-65-35-34. Què en pensen vostès?
Este. está pasando? Estás en COPE.
Bueno, pues, damas y caballeros, miren, tengo de todo.
Está pasando en fin de semana con Cristina López Lecti.
Se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no...
Está pasando en el campo, en Agropopular con César Lumbreras. Está pasando también de noche, de lunes a viernes, a la 1:30 con Adolfo Arjona.
Buenas noches, es la noche de COPE.
Está pasando mientras pones las calles, a las 4 de la madrugada, con Carlos Moreno El Pulpo, el programa líder de audiencia en su franja.
Un montón de ponedores también se conectan a las redes.
Está pasando. Estás en COPE.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Por ejemplo, tienes la segunda unidad al 50% de descuento en una selección de gazpachos.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Doncs apa, que ja en tenim 3 per sobre de 2:15 i a més, estàs ben informat, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240. Mònica Carrasco. Ricard Álvarez, com estàs? Hola. Bé, què tal portes el dilluns? De dilluns. Hi ha més temperatura, hi ha més d'estiu, ja m'agrada. Mira, jo avui potser és el primer dia en moltes setmanes que no em sembla que sigui dilluns. L'estic agafant amb moltes ganes i jo crec que és el bon temps, que això ens influeix. Home, al final. Això, si has fet una ullada al calendari... tu perquè no tens fills, jo perquè aquesta és la darrera setmana de curs i per tant... Ai... No, ja els tinc col·locats. Ja els tens col·locats? Fa mal dir-ho d'aquesta manera, però ja els tinc col·locats jo la setmana vinent. Mira, em va molt bé que hagis introduït aquí el tema, perquè clar, els teus nens encara són petits, però no sé si tenen mòbil. Creixen ràpid, però són petits. No. Encara no, eh? No. Mira, segons les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya el 83% dels joves amb 13 anys ja té un smartphone. Imagina't. I amb 15 la xifra puja al 94%. O sigui, pràcticament... La primera que m'has dit són 13 anys? 13 anys. 83,2% dels joves de 13 anys té un smartphone, segons l'INE. Això són dades de 2017, sí. I t'ho dic perquè, evidentment, ja ho hem anat anunciant. Avui el tema que portem a debat és aquesta prohibició que França anunciava fa uns dies de prohibir per llei els mòbils a les escoles i els instituts a partir del proper curs, a partir de setembre, que això és ja, estem acabant el curs, però setembre és ja. I avui en volem parlar amb dues persones que hi tenen coses a dir. Presentem els nostres convidats d'avui. A veure,
amb qui presentes?
Et començo presentant. Tenim a l'altra banda del telèfon avui el José Ramón Ubieto Pardo. Ell és psicòleg clínic i psicoanalista. És professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. José Ramón, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per atendre'ns.
Bon dia.
Crec, Ricard, que tu també estàs ben acompanyat, no?
Jo estic ben acompanyat. Avui està amb nosaltres la directora dels Maristes de Lleida, Maristes Montserrat, la Mari Rius. Mari, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Bon dia, Mari. Gràcies per acompanyar-nos.
Qui ens havia de dir que avui parlaríem de mòbils i de docència? Això ens ho diuen fa 15 anys i ningú s'ho creu.
Home, i fa menys.
I fa menys, sí.
I fa menys també. Mira, m'agradaria preguntar-li què n'opina el José Ramón Ubieto Pardo, com us dic, ell és psicòleg clínic i psicoanalista, i a més acaba de publicar, ha publicat un llibre que es diu Niños Hiper, amb en Mariano Pérez Álvarez, sobre José Ramón, sobre una infància hiperconnectada, no? Parleu en aquest llibre?
Sí, un dels temes que tractem és aquest. En realitat parlem de lo hiper, vol dir la hiperactivació, la hipersexualització, és a dir, un excés, una exacerbació, un seguit de fenòmens que els veiem cada vegada més clar. Les dades mateixes que tu donaves ara, no?, sobre l'edat en la que tenen accés als smartphones, que va baixant cada vegada més, i ens mostra una mica aquesta idea de que la infància cada vegada més l'estem com colonitzant els adultes, no? O sigui, estem introjectant tot un seguit de pràctiques que fem nosaltres, que volem que les facin ells com si això fos el destí o el programa que nosaltres els hi donem, no?, als infants.
Uh-huh. Ah, José Ramón, llegia l'altre dia un article teu en el que preguntaven i deies que prohibir els mòbils tu no creies que fos la solució, no?, pel que es vol aconseguir en aquest cas?
Bueno, la prova és que aquesta llei que l'Assemblea Nacional ha posat a debat, no?, a França, de fet, ja el 2010, és a dir, fa 8 anys, ja va haver-hi una normativa que prohibia l'ús dels mòbils, no? Per tant, vol dir que si 8 anys després hem de tornar a fer una altra prohibició, molt eficaç no deu ser la mesura.
Ricard, digues.
No, ara desconeixo també exactament, perquè la proposta de llei és per prohibir els mòbils, però no sé quina és la causa. És a dir, si ho volen prohibir per evitar la fuga de privacitat i d'aquestes històries, o el volen prohibir doncs perquè no es distreguin?
No, la causa és que estem davant d'una nova realitat, que és la realitat digital, virtual, online, com volem dir-li, però és una realitat, és a dir, no és una joguina. No és que abans teníem joguines manuals, analògiques, i ara tenen digital. És molt més que una joguina, una realitat. Vol dir que és un joc on tu pots adreçar-te amb preguntes, pots cercar respostes, pots fer vincles, pots fer abusos, pots guanyar calés, apostar online, és a dir, pots iniciar-te sexualment, és a dir, tota la vida, una part de la vida important i cap allà, no? I per tant, és quelcom que ens assusta, perquè és una novetat. Els adults no hem nascut digitals, no?
Clar.
Llavors, clar, quan trobem una situació d'aquestes que, a més, interfereix a la vida familiar i a la vida escolar, perquè aquests nanos doncs estan molt pendents d'aquesta nova realitat, i això fa doncs que no estiguin prou atents a vegades, que es barallin amb els pares el control i els horaris. Clar, és una interferència molt important a l'escola i a la família. Llavors, una tentació que tenim davant d'aquestes ajudes és dir, doncs ho prohibim i ja està. I el que passa és que no és tan fàcil, perquè és una realitat que ha vingut per quedar-se. Per tant, la nostra proposta és més aviat que hauríem de pensar com regular-la i no com prohibir-la.
Clar.
No desapareixerà.
Clar, parlaves d'establir, perdona Ricard, no, regles d'utilització als centres escolars, però ara també ho has apuntat molt bé, no? Als centres escolars i a casa. S'ha de començar per casa, suposo, no?
Clar, perquè és una realitat que té molts punts a favor. És a dir, hi ha moltes virtuts. Podem tenir coneixement immediat de moltes coses, podem cercar informacions, podem crear, dissenyar, innovar, podem establir vincles, moltes coses. Però també té riscos. Riscos de dependència, riscos d'abusos, riscos de situacions d'engany, de trampa, de frau, de moltes coses. No? Per tant, pensar que ells s'autorregularan, això és una fal·làcia mercantil. És a dir, és una mena d'idea del màrqueting de no cal fer res, i això ja s'autoregula. Això això és el lema del capitalisme salvatge, no? No cal que fem res, que ja el mercat s'autoregula. Doncs igualment que hem vist la crisi i hem après que això no s'autoregula, doncs la realitat digital, l'ús d'aquests aparells i d'aquesta nova realitat tampoc s'autoregula. Per tant, hem d'introduir una regulació.
Clar.
Hem d'introduir una regulació vol dir que ha d'haver-hi espais i temps lliures d'aquesta realitat, reservats, tant a l'escola com a la família. I amb això ens hem de posar d'acord, no? Com ho fem, això?
Mm-hmm. Escolta, jo m'agradaria copsar la realitat. Tenim avui la directora d'una escola. És una escola de més de 1.000 habitants. Bueno, habitants, sí.
Sí, habitants, alumnes.
De més de 1.000 alumnes que comença a la llar, infantil, primària, secundària, la ESO i batxillerat. Directora Mari, suposo que... Home, a primària és estrany veure nens amb mòbil, però no sé si hi ha algun cas.
Bé, de fet, sí, hi ha nens que a primària ja tenen el mòbil. El que passa que sí que nosaltres a l'escola sí que ho tenim regulat de que els nens de primària no portin el mòbil a l'escola. Uh-huh. Vull dir, amb això no tenim problema perquè els nens són petits encara, els pares ho entenen perfectament i no dona cap problema.
Clar, aquí el salt és l'ESO.
Sí, el problema comença a primer de l'ESO, que és quan...
És l'institut, per entendre.
Exacte.
Clar, això ja és un salt.
Sí, això és un salt i és quan els nens ja... molts comencen parlant aquí d'un 83% quan tenien 13 anys, mm-hmm. evidentment.
Que això és primer, quan acaben primer de l'ESO,
exactament.
No?
Exactament. I normalment el regal del mòbil es fa en moltes vegades al Nadal.
Al Nadal. És que anava a dir, i l'altre dia parlant amb un grup de pares, els meus són més petits, però amb pares que tenen fills més grans et diuen, aviam, diu, al setembre del primer d'ESO uns quants tenen mòbil. Diu, l'endemà del dia de Reis, o sigui, el primer dia de després de Nadal, diu, s'ha multiplicat. Els nens que tenen mòbil.
No són tots, perquè sempre hi ha un grup que no en tenen i que no passa res, vull dir que la realitat és així, però sí que la majoria de nens doncs, ja tenen aquesta eina.
És un hàndicap per a l'escola?
T'anava a preguntar com ho gestioneu, no? Perquè en el dia a dia...
No, bueno, no, en el nostre cas tenim unes normes al centre que marquen una mica les normes d'ús del mòbil, perquè hem de veure el mòbil com una oportunitat de que els nostres alumnes puguin aprendre també, puguin tindre aquesta competència, no? Tant que ara es parla de les competències. Una competència molt important és saber fer un bon ús, no?, d'aquest aparell que ens acompanya a tots, no només als nens, sinó als adults també. Imaginem-nos que un dia per l'altre diguéssim, mira, a partir de demà tothom té prohibit l'ús del mòbil. Què faries tu? Què faria tothom, no?
Sí.
Seria... És que impossible. Bueno, ho veuríem impossible.
Bueno, amb això crec que estem tots d'acord, no? José Ramon, em diu que la prohibició no, però veig que després hi ha una tasca amplíssima i enorme que és ensenyar o a conviure amb el mòbil.
Mm-hmm. Sí, podem aplicar una fórmula que la mestra i totes les persones que es dediquen a l'educació la coneixen bé, no? I és que perquè algú accepti no, primer se li ha de donar un sí, no? La fórmula sí no és una fórmula que sempre funciona a l'educació, no? Per tant, que algú accepti que ha d'haver-hi algun moment en què no pot utilitzar el mòbil, vol dir que abans hem d'haver d'acceptar aquesta novetat, no? Acceptar aquesta novetat vol dir, com deia ja molt bé, que també és una eina d'aprenentatge, no? Un mòbil pot servir de cronòmetre, pot servir de calculadora, pot servir d'enciclopèdia, de les que abans buscàvem, doncs ara ja existeix el Mr. Google, que fa aquesta enciclopèdia, no? Un mòbil és un lloc on pots dissenyar, dibuixar, pots fer moltes coses. Per tant, abans de prohibir, primer hem d'acceptar que això és una cosa nova, que és una eina, i que és una eina que té, com deia abans, moltes virtuts, no? L'hem d'incorporar. Però també hem de dir, molt bé, però igual que l'incorporem, també hi ha moments que l'hem de deixar tranquil·la perquè no podem estar tot el dia pendents, no? Jo crec que aquesta fórmula és molt més interessant que la fórmula de prohibició, perquè és com dir, si no existeix, si la prohibim, no existeix, i això no és així, evidentment.
Ara m'estava venint a la imatge, perquè aquesta jo l'he vist i llegint blogs especialitzats, com un pare o una mare poden prohibir a un nen que no faci anar el mòbil tota l'estona i l'estampa és que se'n van a un restaurant i a la sobretaula els pares estan cadascú amb el seu mòbil tota la sobretaula. És a dir, el que li diem als nens potser ens ho hem d'aplicar als adults també. Hem de saber parar de tant en quant del mòbil.
Clar, evidentment, jo deia en l'article que m'he centrat a la teva companya, no? Que posava l'accent mòbils, que docent ningú diu res, no seria aquí prohibir ni dir que no toca usar-los, però és que, a més, molts d'aquests nanos han rebut un missatge dels seus pares en horari escolar dient-los, esteu al tant que ve aquest senyor i us feu una foto amb ell. Vull dir que tenim una contradicció entre, d'una banda, aquesta afany d'estar fotografiant-nos, no? D'estar cultivar la imatge contínuament, no? Aquesta cosa de mirar i ser mirat, que és una tendència que tots tenim i que aquesta realitat es acerba, i d'altra banda, doncs, tenim també la idea de que, bueno, hem de privar-nos també a vegades de certes satisfaccions per aconseguir altres, no? Altres coses per aprendre, a vegades has d'estar una mica concentrat, no? Llavors, clar, aquesta contradicció, no? Que d'una banda volem estar a tot espai i tenir una imatge de tot el que veiem, i d'altra banda, doncs, aquesta contradicció. Clar, quan diem, tu deies ara que els pares fan aquestes tocades, però és que a l'escola a vegades els pares, sobretot a l'institut, envien missatges en horari escolar per donar coses que a vegades tampoc són tan imprescindibles. No?
Yeah.
Que recollirà l'àvia, que anirem a tal, després acorda't aquesta tarda i tal. Llavors, és una contradicció, no? Perquè si no, van dient, no s'utilitza durant l'horari lectiu i el pare contínuament li està enviant missatges, el que aprèn el nano no és el que li diu el pare, sinó el que fa el pare.
Marit, volia preguntar, a nivell de l'escola, evidentment ja no es pot negar l'existència del mòbil, existeix, els nens el tenen i l'acaben portant, és un repte extra a nivell de quan es prepara un nou curs pedagògicament, com l'introdueixes de manera controlada, pensar en quina activitat o en quina assignatura, de quina manera el puc començar a introduir dins dels estudis?
Bé, nosaltres, al nostre centre, que suposo que això cada direcció i cada centre ho organitza de la manera que li sembli, no? Nosaltres el que tenim clar és que els nens a primer i segon de l'ESO intentem que el mòbil a dins de l'aula no s'utilitzi encara per aplicacions o temes més educatius o d'aprenentatge, perquè pensem que això indirectament és una manera que obligaria a tots els pares a comprar el mòbil, perquè aleshores els nens tenen molta força clar. De dir, és que què, a matemàtiques ho fem anar per a fer aquestes fórmules i el necessito, i els pares, doncs bueno, encara que se pogués treballar en grup i no hi fes falta. Però no volem caure en això, i nosaltres, entre primer i segon de l'ESO, en cap cas utilitzem com a eina imprescindible dins de l'aula. El que sí que ens preocupa més a primer i segon de l'ESO és el tema, nosaltres el mòbil el deixem utilitzar a les hores de pati, només a l'espai del pati i a hores de pati. I els problemes principals, que suposo que això seria també un altre debat, és tot el tema de la imatge. El de dir, tu te pots fer una foto si vols, però no pots fer la foto d'un company clar. I enviar-la fora, perquè llavors ja estàs transgredint. I això és el que hem de picar pedra, diguéssim, amb els nens de primer i segon d'ESO, perquè és importantíssim per la seva pròpia seguretat i per la seguretat de tot, i perquè el col·le compleixi amb una normativa molt estricta, que és la de la protecció de dades, que tenim els directors amb totes les famílies.
No, és que a més ara, Mònica, ja ho saps,
sí,
quan entres en una escola et fan signar, bueno, en una escola, en una acadèmia, a qualsevol lloc, els drets d'imatge i tal, i els nens que no els signen, que és voluntari, doncs aquells nens no surten a les fotos de l'escola, però clar, controlar els nens en qui li fan foto i en qui no.
Exacte, i on ho comparteixen, és que són, evidentment això afecta molts fronts. A mi també m'agradaria preguntar-li al José Ramón i també a la Mari després una altra cosa, perquè José Ramón, de fet d'això en parleu al llibre, a Niños Hiper, infàncies hiperactives, hipersexualitzades, hiperconnectades, i és el tema també de que és en una edat, estem parlant de nens i nenes, nois i noies, de 13, 15, 16 anys, no? En què s'estan formant, evidentment, com a persones i la personalitat, i el tema d'aquesta hiperconnectivitat també a nivell de xarxes socials, l'ús de les xarxes, no? Aquest narcisisme, no? Aquesta mena de culte a l'ego que tenim avui en dia, no? Suposo que això tampoc ajuda gaire en aquesta edat.
Els selfies.
Tot.
Clar, sí. Perquè hi ha una consigna que és general per totes les edats, no? Que és que avui, si no surts a la foto, diguem-ne, no existeixes. No?
Clar.
Això és una mostra de ser existir, podríem dir, no? Llavors, clar, aquesta compulsió, no? Fixa't en el nombre infinit de selfies que es fan cada dia, no? La gent, a vegades, anem a visitar una ciutat i no visitem la ciutat, fem fotos en la ciutat, no? Rèiem abans dels japonesos, no? Quan venien sempre amb les càmeres, doncs ara tots som japonesos.
I tant.
Perquè tots estem tot el dia fotografiant, no? Llavors, clar, aquesta cultura de la imatge, que és cada vegada més important, evidentment a l'adolescència està exacerbada, perquè l'adolescència la preocupació per la imatge és bàsica, perquè és un moment de primera, no? I ara vol tenir una nova, no? Per tant, si ja la cultura general ho favoreix, doncs imaginem-nos què vol dir això per als joves i els adolescents, no? Per tant, jo crec que els hem d'ajudar i els hem d'acompanyar en tot aquest procés i, com deia molt bé la directora, doncs hem de picar pedra, vol dir, hem de també anar educant aquesta nova realitat digital, perquè no s'educarà sola. O sigui, tot el que nosaltres considerem que no és vàlid a la realitat presencial no hauria de ser vàlid a la realitat digital, no? Si algú insulta, doncs és igual que ho faci amb ciberbullying que amb bullying, no? És igualment un problema i hem d'educar-lo, no? Si algú doncs fa coses que no estan permeses a l'aula i les fa a la pantalla, doncs bé, tot això, i aquesta és una responsabilitat no només dels mestres, evidentment, és una responsabilitat de tots, no? De la família i també de la societat i dels polítics.
Exacte. M'agradaria preguntar-vos a tots dos si estem parlant del cas per la decisió que ha pres França, no? Que és una, doncs en aquest cas l'administració pren la iniciativa i tu deies, Mari, ara fa un moment, cada centre suposo que regula d'alguna manera. Creieu que seria necessari al nostre país doncs, posar-nos a treballar en la línia de crear certa, no sé si normativa és la paraula correcta, però una mena de guia de bones pràctiques que es pugui aplicar a tots els centres escolars?
A veure, una guia de bones pràctiques sempre és correcta i sempre està bé que hi hagi, eh? Però també crec que ens hem d'acostumar també a respectar les realitats concretes de les ciutats, de les poblacions que tenim, de les famílies. Vull dir, una mica hem de crear el que sigui millor pels nostres alumnes i les nostres famílies, perquè a vegades la realitat d'un barri concret d'una ciutat a la d'un altre lloc potser no és la mateixa i potser el que en un lloc ens ajudarà, l'altre ens serà un impediment. Yeah. Penso que ha de ser concret per l'espai on s'ha d'utilitzar aquesta norma, sempre, evidentment, dins unes bases, de dir que sigui el millor pels nostres alumnes, que els ajudi a créixer com a persones, etcètera, etcètera, que això sempre serà un marc comú.
Mm-hmm. Els mínims ja venen marcats per les normes establertes i a partir d'allí una mica de... A més, no, m'enreia perquè, Mònica, avui en dia quasi bé no n'hi ha de normes.
Bueno...
Si per fer qualsevol cosa hi ha un plec, suposo que com a directora, perquè clar, tu ets mestra també, a part de directora.
Sí.
No sé si en algun moment trobes a faltar la feina de, mira, vull ser mestre i prou. Perquè clar, com a directora avui en dia en una escola hi ha tot un plegat de normes i normes i vigila i històries, no?
Sí, sí, és més molta feina de gestió i de regulació de les normes, com dius tu, que el treball de poder estar amb els alumnes està més a prop, si realment es troba molt a faltar, perquè amb les hores que, de les que disposem per una direcció d'un centre i més d'aquest tamany, pues la veritat és que acurte molt el temps de poder estar amb els xavals, que al final és la nostra vocació, és el que ens agrada.
Clar. José Ramon, no sé què en penses tu d'això que dèiem ara, del que comentava la Mari, no? De que més que una regulació general, cada centre una mica ha de veure també les seves necessitats.
Sí, les normes universals són necessàries sempre que s'ha de preservar un dret bàsic, no? És a dir, el dret de l'habitatge, el dret de la ciutadania, el dret laboral, el dret de la intimitat, és a dir, hi ha aspectes que s'han de regular universalment perquè és l'única manera que tenim de no caure en la discrecionalitat i en l'arbitrarietat, no? Però quan es tracta de l'educació o de la salut o de la intervenció social, és a dir, la intervenció en persones, aquestes normes han d'estar sempre sostingudes amb una persona que les encarna, no? Sigui la mestra, sigui el terapeuta, i per tant, més que una norma general i universal i rígida, el que cal són certs acords, no?, amb la comunitat on està, no? És a dir, en el cas de l'escola, doncs, els pares han d'opinar, els mestres, evidentment, però també en algun moment els alumnes, depèn en funció de l'edat, no? Llavors s'han d'arribar a acords que siguin acords sostenibles, perquè si no, com dèieu vosaltres molt bé, aquest país està ple de normes, no? Sí. En aquest país hi ha hagut lleis d'infància que no s'han arribat a aplicar mai, no? O sigui que tenim una gran facilitat en fer tot tipus de normatives i de lleis, no? Però jo crec que és més important moltes vegades crear una pragmàtica, és a dir, construir una manera de fer, sobretot en qüestions novedoses com són aquestes, que no sabem ben bé com evoluciona, no? I no sabem ben bé tampoc com manegar-les, no? Per tant, hem de ser una mica més humils, no? I veure si hi ha una normativa a Espanya en general i pel que jo sé, a Catalunya i també a altres llocs, la situació és més controlada, no? I les normatives locals i concretes de cada centre funcionen millor. No estem en una situació, jo crec, d'arribar a fer una llei general, perquè, de fet, les coses més importants ja estan regulades, és a ya es un delito penal. Ya. Está controlado, es decir, que el dret a la intimitat també està protegit. És a dir, que moltes de les coses dels abusos, dels fraus i tal, ja estan regulats. Per tant, no cal regular-los més, no? El que cal és més aviat trobar fórmules que siguin d'una banda reguladores, però d'altra banda incentivadores, no? És a dir, que siguin també no només restrictives, sinó que animin el problema de l'educació en aquest moment, i això seria una altra edat, no crec que siguin els mòbils, no?
Mari, no,
però
no,
l'educació és com ser interlocutors vàlids per aquests nanos i aquestes noies avui en dia. No?
Mari, que movies el cap.
Sí. Nosaltres, bueno, és que volia explicar una anècdota que vam fer. Nosaltres aquí als Maristes, a Lleida, ens preocupava, no?, el tema aquest dels mòbils, del pati, de veure en quina edat amunt, avall, si pot ser, si és molt aviat, si a primer també és aviat, si no. I vam fer un estudi així d'anar per casa, no?, entre nosaltres, els mestres, vam fer un estudi a les hores de pati, vam fer unes filmacions a dies diferents i en moments diferents de pati per veure quins nens eren, quina utilització feien dels mòbils. I després de fer tota aquesta investigació casolana, diguéssim, van veure que els nens utilitzen molt el mòbil quan és la novetat. Per exemple, els de primer d'ESO, el que dèiem abans, compren per Nadal. Doncs aquell gener, els nens de primer d'ESO utilitzen molt el mòbil al pati. Què passa? Que els de segon l'utilitzen una mica menys, els de tercer menys, i els de batxillerat quasi que utilitzen més el pati per parlar, i el mòbil és com nosaltres, que de tant en quant el miren, miren a veure si els ha arribat alguna informació o tenen que fer alguna cosa, però no és l'estrella mediàtica, diguéssim. Yeah. I que els nens se van acostumant al seu ús, i que una mica el que hem de fer, pues, és això, normalitzar el seu ús i entendre que hi ha un moment en què és novetat i que això també ho hem d'entendre i que hem d'ajudar-los, pues, bueno, a regularitzar, a normalitzar i aprofitar tota la potència que té aquesta eina i a respectar els perills que ens pugui oferir.
Clar. La veritat és que és un tema, ja no tenim més temps, Ricard, avui, no? Però podríem estar-ne parlant molts, molts dies, molts programes d'aquest tema, des de diferents aspectes, perquè mira avui quin munt n'han sortit ja.
Déu-n'hi-do. Home, i a més no m'ha arribat a aprofundir en el tema de les addiccions, per exemple.
Ah, això és un altre meló.
Que clar, quan parlem d'addiccions ens pensem que sempre és la droga, veiem. Hi ha moltes addiccions, sí. I l'addicció tecnològica també hi és.
Sí, sí, sí.
I l'addicció del culte a l'ego, que tu has apuntat abans, també existeix.
Sí, doncs mira, un altre dia us emplacem als convidats d'avui a parlar també doncs, del tema d'aquest de les addiccions, no? I sobretot parlant de joves, d'adolescents. Jo de moment us recordo mano el llibre de José Ramón Ubieto i el Marino Pérez, Niños hiper, apunteu.
Hiper.
El José Ramón Ubieto, que ens ha acompanyat avui, psicòleg clínic i psicoanalista, professor de la UOC. José Ramón, moltíssimes gràcies, un plaer.
A vosaltres.
Gràcies. Encantada.
Gràcies, José Ramón.
Vinga, adéu.
Adéu.
Doncs apa, que anem cap a les dues. A Lleida hem tingut a la directora de l'Escola Maristes Montserrat, la Mari Rius. Mari, que t'agraeixo moltíssim. A més, saps què passa? Que la Mari la posa en molts compromisos, Mònica.
Sí.
Perquè
escolta,
tinc l'escola al costat de la ràdio.
I bé.
I l'aviso. Escolta, Mari, necessito,
mira,
que vinguis a parlar d'aquest tema.
Jo soc
amb un salt.
Però bé sempre, eh? O m'envia algú, segons però, el tema.
A més, mira, Mari, clar, tu portes molts anys fent classes. Jo, que soc exalumna també d'aquesta escola, no teníem aquests problemes, eh? Quan jo tenia 15 anys, teníem d'altres.
Hi havia d'altres. Sempre hi ha algun problema i sempre hi ha un repte nou.
Ja, però veus, quan teníem 15 anys, no quan en teníem 13.
No, quan teníem 13 n'he de parlar-ne.
Però que és que això de que l'ESO l'han baixat 2 anys, això del salt a l'institut, també és un altre tema que podríem debatre.
Ai, sí, però això serà un altre dia, Ricard, que en 30 segons no ens dona temps, això.
Mari Rius, directora de Maristes Montserrat, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Nosaltres què?
Doncs mira, a les dues que avui, per variar una mica, Ricard, ve l'actualitat, que estem de darreres hores i de bueno, candidatures. Ara us expliquen tots els companys dels serveis informatius de la cadena. Sempre passen coses,
sempre
per
passa.
Sort, i estem aquí per explicar-les.
Demà cuina i a Lleida.
Sí, senyor. Demà a partir de les 12:20, ja saben, Herrera en Cope, Tarragona i a Lleida, i ens retrobem tu i jo a la 1.
I tant que sí. Una abraçada.
Una abraçada.
Fins demà, bon dilluns.